Vol saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
Les previsions econòmiques, aquesta és notícia d'avui, les previsions econòmiques de l'hivern del 2021 apunten al fet que l'economia de la zona euro creixerà un 3,8%, tant a l'any 2021 com a l'any 2022. Les previsions indiquen que l'economia de la Unió Europea creixerà una mitjana del 3,7% del 2021 i un 3,9% el 2022. Europa continua assetjada per la pandèmia del coronavirus. El repunt de casos i l'aparició de noves soques més contagioses del virus han obligat estats membres a tornar a imposar i reforçar les mesures de contenció. Tanmateix, l'inici de les campanyes de vacunació arreu de la Unió Europea dona peu a un optimisme, però cautelós. Segons aquest informe de la Unió Europea, el creixement econòmic està a punt de recuperar-se i ho farà a mesura que es relaxin les mesures de contenció. L'inflació es manté baixa, igual que els tipus d'interès. Paolo Gentiloni, el comissari d'Economia de la Comissió Europea, diu, cometes, els europeus estan passant per moments difícils. Seguim assetjats per aquesta dolorosa pandèmia, que té unes conseqüències econòmiques i socials ben evidents. Però per fi sembla que veiem la llum al final del túnel. A mesura que augmenti el nombre de persones vacunades els propers mesos, l'alleujament de les mesures de contenció hauria de fer que hi hagi un repunt de l'economia al segon semestre de l'any, inclús començant a la primavera i a l'estiu. L'economia de la Unió Europea tornaria als nivells del PIB anteriors a la pandèmia l'any 2022, tot i que la producció perduda el 2020 no es recuperarà tan ràpidament ni tampoc al mateix ritme a tota la Unió. Els països amb més alta recuperació dels 27 de la Unió Europea són, per aquest ordre, França, Espanya i Croàcia. Les previsions és que Espanya creixi un 5,6% el 2021, que ho farà principalment el segon semestre, un salt cap endavant. En el cas d'Espanya, però, adverteix la Unió Europea del risc de les insolvències empresarials. La seguretat jurídica és molt important perquè hi hagi oferta de lloguer i de preus. Així ho ha destacat el vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, a la inauguració de la trobada digital El sector inmobiliario tras la COVID-19, organitzat per l'Associació de Propietarios de Viviendas y Alquileres, VAL, i per Europa Press. Preguntat de com veu el mercat a Espanya, Guindos ha dit: la seguretat jurídica és fonamental. És la garantia perquè el propietari posa la vivenda disponible a lloguer, perquè hi hagi major oferta, el que comportarà una baixada de preus. La baixada de lloguer és un fet. Segons les tres importants immobiliàries, Idealista, Fotocasa i Pisos.com. Des del 2019 ha estat sempre a la baixa, és a dir, que durant la pandèmia la vivenda ha baixat de preu. Les tres immobiliàries, segons diuen en els seus respectius informes, a Barcelona la vivenda ha baixat un 12,2%, ho diu l'Idealista, un 12,6%, ho diu Fotocasa, i un 12,1%, ho diu Pisos.com. Hi ha bastanta unanimitat. També han baixat els lloguers, i fort, a Madrid, a València, Sevilla, Saragossa i Màlaga. L'Organització Mundial del Comerç i la Unió Europea han donat llum verda a l'ordre ministerial espanyola per endurir els requisits a la venda de mascaretes higièniques, que el ministre de Consum, Albert Garzón, ha afirmat aquest dijous 11 de febrer i que acota els conceptes de mascarill, de mascaretes higièniques, accessori de mascaretes i filtre. 30 dies després de la seva entrada en vigor, només podran ser comercialitzades com a mascaretes higièniques les que estiguin certificades per un laboratori acreditat. El govern central, els sindicats i patronal han arribat a un acord per tal que els repartidors tipus Glovo siguin assalariats, és a dir, estiguin donats d'altes a la Seguretat Social. Falta arreglar els serrells del text legal. La venda d'un 22,69% de les accions de Naturgy a un fons australià amb seu a Luxemburg, l'IFM, podria tenir les hores comptades, diu Bloomberg. El govern s'està inclinant per bloquejar aquesta OPA. El Banc d'Espanya diu que hi veu sentit que el govern veti l'OPA a Naturgy. La OPA, si passa d'un 10%, ha de ser aprovada per el govern. L'impost sobre el patrimoni està creant un dúmping fiscal, diu la COE, la patronal espanyola. I si hi ha autonomies com la catalana que manté aquest impost sobre el patrimoni, crea un desavantatge sobre aquelles autonomies que han eliminat aquest impost. La solució, segons la patronal espanyola, és eliminar l'impost de patrimoni. El viròleg alemany Christian Drosten ha dit al diari Der Spiegel que està preocupat, estic preocupat, poseu-ho entre cometes, pel que podria passar a la primavera i a l'estiu vinent. Vaig tenir l'esperança quan van començar les vacunacions, però després han sortit les variants de la Covid-19 i pel que fa a Alemanya no ho tinc clar en aquests moments. Però afegeix, una volta els ancians i la gent gran i els grups de risc s'hagin vacunat, hi haurà una immensa pressió econòmica, social i política, i també legal, per esborrar totes les limitacions del coronavirus. El viròleg Christian Drosten va dir també que no creu que per la primavera hi haurà una disminució de casos que sigui significativa. El professor Drosten ha visitat la Xina i Austràlia per estudiar allí directament el coronavirus. L'expert en immunologia a nivell internacional, Rafael Villasan Juan, diu que la immunitat no la tindrem a Espanya fins l'any 2022, o sigui, fins l'any que ve. La Unió Europea diu que només té vacunes assegurades per al 22% de la població i perquè els països més pobres els hi donen menys vacunes, si no, la població vacunada seria molt menys. Tot plegat vol dir que entre la Covid-19 i les seves ramificacions tenim coronavirus per temps, però mai es perd l'esperança. El futur pot ser previsible, però no és matemàtic. La vicepresidenta i ministra d'Economia, Nadia Calviño, prepara un xec per a pimes i autònoms equivalents a 5 mesos de les seves vendes. L'oli serà regulat de manera que no hi hagi alts i baixos en els preus segons la collita i mantenir-los d'aquesta manera més uniforme possible, aquests preus. L'olivera no té una producció estable i per això no pot ser que el preu de l'oli pugi i baixi segons la collita de cada any. L'any de gran collita es reservaran els olis per diverses funcions, fins i tot les industrials.
Economia en valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social, perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I ara la cançó del programa. Aquesta cançó és Avui, d'Elton John. en la seva interpretació de Sacrifice, sacrifici. Gràcies, Elton John, el gran Elton John, per participar en el nostre programa de Ràdio Estel, Economia en Valors. En el programa d'avui parlarem amb el president executiu de diferents empreses hoteleres d'Andorra i de França, senyor Jordi de Van Alsina, sobre el futur de l'activitat hotelera. També parlarem dels mitjans de comunicació, especialment els digitals, amb l'expert periodista senyor Ismael Nafria, actual director per Espanya de National Geographic, que ha tingut una vida professional molt polifacètica, sent pioner del periodisme digital.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Tots hem coincidit que el turisme, a causa de l'escassíssima mobilitat que tenim, és el sector econòmic potser més afectat per la pandèmia, juntament amb el transport i d'altres. La ministra Reyes Maroto acaba de dir que potser la recuperació vindrà per Setmana Santa. Això és molt agosarat, senyora ministra. Que em perdoni. Les reserves de Setmana Santa crec que no arribaran massa, donat que fins a Sant Fermín, fins i tot a Sant Fermín, s'ha anul·lat les festes de Pamplona. O sigui que això del coronavirus va per una mica llarg. Bé, doncs parlem del turisme, no del desastre del 2020, sinó amb visió de futur. I ho farem amb l'empresari hoteler d'Andorra i de França, Jordi de Van Alsina, president d'una empresa que té diferents hotels, tant a l'Andorra com a França, i que ens expliqui per què el seu optimisme. Ell continua invertint en el sector hoteler. El turisme a Catalunya representa el 14% de l'ocupació i el 12% del seu PIB. Això és molt important de cara a la salut econòmica del país. Bon vespre, senyor Jordi Davant.
Bon vespre.
I gràcies per estar al nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Molt bé. Després de veure el que ha passat l'any 2020, on el turisme va caure un 77%, avui està clar, sembla, que el turisme ha de donar un cop de timó. S'ha de fer d'una altra manera. Els hotels no poden comptar avui amb que vinguin molts estrangers i les reunions dels business de les empreses, congressos, etc., es fan cada vegada més telemàtiques i són molt més barates. Com veu el futur dels hotels, senyor Davant?
Bueno, jo crec que hem passat una època que teníem una abundància de clients o que era molt més fàcil el trobar clients o que era molt més fàcil la nostra feina, no? La feina de l'hostaleria, i ara s'obrirà un altre camí i tindrem que fer unes altres coses. Jo penso que tindrem que reconvertir-nos una mica. És cert el que has dit, que poder desapareixerà el turisme de maig, aquest turisme que venia a fer reunions i convencions i congressos, però bueno, tindrem que captar un altre turisme. Poder ens tindrem que obrir més a la ciutat i intentar que siguem punts de trobada de la gent que està a les nostres ciutats. A vegades, moltes vegades, estem amb... dic el cas d'Andorra, el cas de Barcelona està una miqueta més avançat i les ciutats, la gent entra als hotels, no? Però allò que dius, home, doncs no vull entrar a l'hotel perquè és pels turistes, doncs no, doncs també és per la gent de la ciutat, és per anar a fer les seves reunions, és per anar a fer el seu cafè, és per trobar-te en un ambient acollidor i en un ambient diferent. No té per què ser només per la gent que ve de turisme, no? I crec que aquí tenim oportunitats d'enfocar els nostres negocis doncs de cara a dintre, no? No tan a fora com estàvem habituats a fer.
Sí. El preu dels hotels està per terra en les zones turístiques tradicionals. No parlem de la restauració o del típic comerç que hi ha en els llocs turístics. Els poders públics podran bestreure més diners, podrien bestreure més diners per ajudar tothom. Les ajudes s'han fet amb una visió de futur, o s'han de fer amb una visió de futur. Què els diria a les administracions per gestionar millor, més eficientment, aquestes ajudes públiques, senyor Davant?
Home, jo crec que és cert. Aviam, jo desconec, o bueno, desconec, sí que conec, però jo parlo més del meu país, no? D'Andorra, no? Jo crec que el sector públic ha fet molts esforços per ajudar-nos tenint en compte els impostos que paguem nosaltres. Això és una cosa, és una premissa que s'ha de tindre en compte, no?
O sigui, nosaltres... Bueno, aquí no n'ha fet tant, sembla, eh?
Aquí. Bueno, aquí. Andorra per lo que paguem, ens ha ajudat molt. Evidentment que no ens ha ajudat lo que ens tindria que haver ajudat. Poder ens tindria que haver ajudat més. Però, bueno, jo crec que aquí confonem, eh? Hi ha dues coses que confonem tots. Una cosa és ajudes a les empreses que ja estaven tocades de mort, que no serviran per res, perquè aquestes empreses ja estaven tocades de mort, o ajudes a les empreses que no estaven tocades de mort i que realment després tenim que procurar que quan acabi aquesta crisi surtin reforçades i puguin tirar endavant, no? Això és una cosa que moltes vegades es confon, no? Sento ser tan cru, però és que és la realitat. Moltes vegades reclamem ajudes quan ja abans de la crisi ja estàvem tocats, no? I llavors dic, bueno, ara és l'oportunitat, ara m'ajudaran. Escolta'm, t'ajudaran a què?
Sí.
Quan surtis de la crisi, quan sortim d'aquesta pandèmia, què faràs? O sigui, jo penso que tenim que focalitzar, veure les coses clares, intentar-nos ajudar els sectors o les empreses que ja estaven tocades abans, ajudar-les a reconvertir-se, ajudar-les a canviar, ajudar-les a fer coses diferents, no a fer el mateix que estaven fent, perquè si no funcionava abans, evidentment, després, no funcionarà, eh?
Sí. A Catalunya tenim un turisme de platja. Quan estic parlant del meu país... No, també Andorra té molt de turisme, però no de platja.
Ja.
Que no sembla que anirà massa bé aquest estiu. Si els Sant Fermins ja s'han tancat, no sé què passarà el mes de juliol i agost aquí a Catalunya, no? Què creu que haurien de fer els empresaris del sector platja? Diu Hostel Tour que el 2021 serà un any clau pel turisme, i que no veu la recuperació fins al tercer trimestre d'aquest any. Ja veurem si per Nadal. Allí començarà el turisme post-Covid, potser per Nadal. I què han de fer els del turisme de platja?
Aviam, el turisme de platja està en la mateixa situació que ens trobem ara al turisme de muntanya. Nosaltres teníem moltes expectatives de que es poguessin obrir les estacions d'esquí, de crear entorns segurs, o sigui, allò de dir, bueno, escolta'm, és l'aire lliure, són uns entorns segurs, podràs fer esport, tindràs les separacions suficients i tot això. I al final la realitat és crua, la realitat és dura, i no ho han pogut fer-ho, no? I estem, pues, bueno, aguantant com bonament podem, no? Jo crec que, desgraciadament, i amb ells és la segona temporada que els hi toca, no?, el turisme de platja, perquè ja van estar malmesos a la passat de 2020 i ara el 2021, no? És aguantar com es pugui, és veure aviam... Jo crec que intentar replegar-se i intentar buscar noves fórmules per la temporada de l'any 2022, no? Que realment serà l'any de la recuperació i serà el que realment es veurà els canvis, no? que tindrem que fer, perquè no ens enganyem, o sigui, no canviarà el turisme, canviarà la societat en general, canviaran els hàbits i canviaran les formes de fer,
sí.
No? Llavors tenim que ser lo suficientment hàbils per preparar-nos i per quan arribin aquesta nova era, perquè és una nova era, el que vindrà ara, quan arribi aquesta nova era, estar lo suficientment preparats per acollir a tota aquesta gent, per acollir a tot el turisme, perquè siguem realistes. O sigui, si nosaltres ens hem passat durant pràcticament un any i mig, dos anys, sense poder-nos moure, bueno, anirem com bojos, eh? Tindrem unes ganes boges de moure'ns. Allà on sigui. No sé, els que estem a la muntanya, a la platja. Els que estan a la platja, a la muntanya. No podrem fer viatges tan llargs perquè la preparació de viatges llargs serà molt més en un altre estadi, no? Però, bueno, pues, estar preparats per rebre aquests turistes, per donar-li el màxim de servei i per satisfer les seves necessitats. Jo crec que aquest és el repte que tenim tot el sector de cara a l'any 2022.
Sí. I els hotels, per exemple, doncs, hi ha qui tenen uns bons gourmets, uns bons xefs. La gastronomia haurà de ser pròpia en el futur en els hotels, o bé la gastronomia es deixarà a empreses, a restaurants, que són diferents de les empreses que governen els hotels, senyor Tapat?
Aviam, nosaltres, jo puc parlar de la meva experiència i de lo que estem fent nosaltres, que poder ens equivoquem, eh? No se sap, ja l'any 2022 em torneu a trucar i
Si estem parlant ara una mica així és el futur, no? Adivinar el futur.
D'adivinar el futur, així, amb la boleta de vidre que tinc aquí sí. A la taula, el que sí que us puc dir és que nosaltres estem apostant molt per una gastronomia de qualitat i per una gastronomia interna, no deixar-ho amb... No fer un outsourcing de la gastronomia ni, per dir-ho d'alguna manera, estandarditzar la gastronomia. Nosaltres comptem amb un xef executiu i que està dissenyant productes per cada restaurant dels nostres hotels i que aquests restaurants agafin una entitat pròpia, que per si siguin diferents. Amb això què aconseguim? Pues que quan el client vingui als nostres establiments pugui gaudir d'una autenticitat de producte, que penso que és el que reclamarà.
Sí.
Al final, fer-ho tot complert, saps? O sigui, li has de fer que l'estada sigui satisfactòria en tots els seus àmbits. I estem treballant molt fort amb la gastronomia. Realment ens estem invertint fort.
Sí, sí. La sort per Catalunya, Espanya, França, Itàlia, és la gran oferta cultural que tenim per la seva llarga història, que porta més de 25 segles. La digitalització pot impedir les visites in situ?
Jo no ho crec. Jo crec que la digitalització ens té que ajudar perquè les visites en situ siguin... les arrodonim, siguin complertes, no? Jo, al final, tocar una pedra, per molt digital que sigui, no la podràs tocar.
No
arribaràs a tocar aquesta pedra. A sentir el si està freda, si està calenta, totes aquestes coses,
sí.
Si és rugosa, si és llisa, tot això no t'ho permet el món digital. El que sí que et permet és adonar-te molta més informació a que aquesta experiència que tu tens in situ sigui més completa.
Sí. Com veu la robotització i l'augment de la digitalització, les innovacions tecnològiques en el post-Covid? Continuem amb la bola de vidres allà davant.
Bueno, jo crec que realment moltes vegades es diu és el futur, no, és el present. Vull dir, jo crec que la robotització cada vegada està molt més perfeccionada i està molt més dintre del nostre sector, no? I jo crec que acabarem anant-hi a parar, anant a morir aquí, no? Nosaltres estem treballant molt degut a tot el tema pandèmic, amb el tema dels auto-check-ins, amb el tema dels check-ins online, amb el tema de que tu cada vegada la intervenció humana, per desgràcia, serà menor, no? Ja hi ha hotels de robotitzats que tenen un room service que t'ho fan a través d'uns robots que et pugen directament a l'habitació, no? Amb la qual la intervenció de l'ésser humà cada vegada és
més petita.
Més petita.
Sí.
Bueno, això ens hi trobarem, cada vegada s'hi ha més, tenim que ser conscients d'això, però, clar, al final hi ha tota una sèrie de coses que el robot no t'ho pot donar, no? Que el robot no pot arribar allà on arriba l'ésser humà, no? I és el tema de la sociabilització, de ser sociables, no? La sociabilització. Al final, el nostre sector, per molt que el robotitzem, que sí que s'acabarà robotitzant, que hi haurà coses que estaran robotitzades, les coses més simples, però moltes vegades quan tu vas a un hotel necessites aquest contacte humà, aquesta experiència que et pot donar el local, que ningú altre te la pot donar. No?
Sí, sí. Tot sembla que les reserves que es facin han de ser més flexibles, perquè aquí mai se sap si estarem o no confinats, i els pròxims 2 anys sembla ser que anirem encara ballant amb el tema de les reserves que es facin, no? Per tant, s'han de prendre mesures sanitàries per protegir els turistes. Ningú pensa moure's de casa... ningú pensa no moure's de casa, no viatjar, com deies abans. És a dir, la gent tindrà unes ganes de viatjar tremendes, però hem de superar aquests 2 anys que venen ara pròximament. Cap persona, diríem, no vol tirar enrere. Vol oblidar quan més abans el 2020. Però de moment hem de passar pel tubus, allò davant.
Sí, aviam, jo crec que...
Com seran les reserves?
És que ho has dit, o sigui, al final tindrem que ser flexibles, no? No saps el que passarà. Ens havíem acostumat a que tot estava molt més lligat, no? O sigui, tu si no acceptes, si no fas la reserva, la perdràs, no? O sigui, perdràs aquests diners. No, escolti'm, el món ha canviat, la forma de viatjar ha canviat, la forma de socialitzar ha canviat, tot ha canviat. Llavors nosaltres, el nostre sector, tindrà que ser més flexible en aquest aspecte, no? Perquè si no ets flexible, el del costat ho serà, i llavors tu acabaràs perdent aquest
client,
que el que t'interessa és conservar-lo, no? Sí, no, jo crec que canviarà tot, però no canviarà el nostre sector, sinó canviarà tots els sectors en general, no? Hi ha una cosa que hem vist, que evidentment el sector del retail ha canviat moltíssim, el sector de les botigues ha canviat moltíssim, les compres es fan més online que presencials. Nosaltres, afortunadament, i dic afortunadament perquè no pots gaudir d'una habitació d'hotel o d'estar en un lloc via online, ha de ser presencial, i aquesta oportunitat tenim que fer-la valer, no?
Sí.
I tindrem que ser molt flexibles i molt adaptats a les necessitats que tingui el client.
Sí.
Sobretot,
sí, sí, sí.
Com hauran canviat molt els hàbits, perquè realment hauran canviat molt els hàbits, intentar donar una seguretat sanitària, que el client se senti molt segur sanitàriament parlant.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, senyor Jordi de Baralzina, per participar en el nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel i tocar un punt tan calent com és el sector turístic i hoteler. Que tinguis una bona sort, molta sort en els teus hotels d'Andorra i França. Que tinguis una bona nit i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Moltes gràcies.
Adéu. Gràcies.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Sens dubte, la comunicació digital en tots els seus àmbits és el futur. Ha costat arrencar-los, aquests mitjans digitals, però especialment per la publicitat, però avui ocupen un lloc de gran rellevància en l'àmbit de la comunicació. Això vol dir que desapareixeran els diaris i les revistes, o sigui, les publicacions en format paper, i la ràdio i la televisió tot sembla que tindran el seu lloc, encara que dins d'internet, dins d'un entorn electrònic. La comunicació digital, per on va? Què és el que ha de canviar en la comunicació i a les xarxes? Podrem eliminar els fake news de gent com Donald Trump i moltíssims altres? Són independents els mitjans? De quins podem fiar? Aquestes són algunes de les tantes preguntes que la gent del carrer ens fa de cara als mitjans de comunicació, i en parlarem amb el periodista més versàtil que ha conegut, doncs ha tocat quasi tots els mitjans i ho ha fet molt bé. Estic parlant de l'amic Ismael Nafria, actual director Espanya de National Geographic, molt coneixedor també del mercat nord-americà. Bon vespre, Ismael. I moltes gràcies per venir al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel.
No, moltíssimes gràcies, Salvador, per convidar-me. Un plaer estar amb tu i amb tota l'audiència.
Val, moltes gràcies, Ismael. Has treballat en quasi tots els indrets de la comunicació. També hem treballat junts i t'he vist sempre com una persona competent i també bona persona. Ho dic per la fama que ens donen a vegades alguns periodistes, no?, que diuen, bueno, els periodistes són punts suspensius. Comencem per Jeff Bezos.
Uh-huh.
Tu has estat un gran admirador de Jeff Bezos, el fundador d'Amazon. Com entens que ara deixi la línia executiva d'aquesta gran empresa que ell ha fundat i l'ha fet tan gran?
No, jo crec que, a veure, quan l'altre dia, quan es va produir la notícia i llegia una miqueta, clar, portat 27 anys portava al front des de que la va fundar, no? 27 anys són molts anys. Ell s'aparta de la primera línia executiva, seguirà fent coses, evidentment, des del Consell de la companyia, no? I pendent. Però crec que entenc que ha arribat el moment, doncs, que està molt clar el que Amazon ofereix i la seva proposta de valor al món, diguéssim, i que hi ha gent capacitada, doncs, a l'equip, doncs, per seguir aquesta tasca. I suposo que aquestes decisions molt personals, al final, de dir, doncs, ja deixo pas a altres persones, crec que en el que és Amazon, doncs, ja he fet el que tocava, no?
El que havia de fer, això.
El que havia de fer, ja assegurà. I ara es dedicarà més als temes que més sembla que li interessen actualment, com és tot el món de l'exploració de l'espai, no?, que és amb el que pensa dedicar bona part de la seva energia i diners. No?
Molt bé. Molta gent ha deixat de comprar els mitjans en format paper degut a que se'ls pot llegir digitalment o pràcticament gratis. Els mitjans de paper creus que desapareixeran?
I si no desapareixen, quin és el seu futur?
Jo crec que la desaparició immediata no està prevista, diguéssim, tot i que és evidentíssim, i qualsevol dada que un miri ho corrobora, no només al nostre mercat, sinó a qualsevol país, diguéssim, doncs el paper va a la baixa, diguéssim, no? O sigui, la gent consumeix menys diaris, menys revistes, tant paper, i en canvi consumeix moltíssima més informació en suport digital, sobretot, que és el que més ha augmentat, no? Dit això, el producte paper segueix tenint molta validesa, segueix sent un producte molt eficaç, doncs, per consumir informació, molt agradable, molt, diguéssim, que compleix molt bé la seva funció. La portada d'un diari o d'una revista segueix tenint pes avui dia, no? Per tant, jo crec que li queden anys. El que possiblement està canviant, bueno, possiblement no, ja està passant, està canviant, és una mica el tipus de producte que s'ofereix. Són productes, doncs, de més reflexió, de menys dependència de l'últimíssima hora, no? Evidentment, perquè això està, ja pertany a un altre àmbit. Són productes on...
Són més fiables, potser, en quant al contingut.
Jo diria que depèn de la marca. Per mi, per entendre'ns, per mi és tan fiable online com el New York Times en paper. En canvi, és possible que potser algunes marques que només estan online, i de fet passa, doncs siguin poc fiables, però no és un problema d'estar online o no, sinó una mica de la
gent que ho fa.
De la gent que ho fa, així de clar, no? Sí. I per tant, jo crec que no depèn tant del suport, sinó de l'objectiu de qui impulsi aquell mitjà, no?
Sí. Parlant del prestigi dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials, és correcta la informació que té avui la gent, Ismael, del que està llegint, del que està veient? N'hi ha suficient amb la televisió, xarxes i tot això?
Diguéssim, cada persona es fa el seu menú informatiu, no? I depenent del que consulti, doncs jo et diria, tindràs una bona informació o no la tindràs. La desinformació, les fake news, és un problema molt gran que tenim, és un problema que existeix, innegable, i provoca que hi hagi molta gent mal informada o desinformada. Hi ha actors en el món que directament es dediquen a desinformar amb els objectius que siguin, no? Hi ha polítics que es dediquen a desinformar, hi ha personatges en general que es dediquen a desinformar, hi ha plataformes...
Especialment a les campanyes electorals.
Especialment, no? Efectivament. Hi ha plataformes on aquesta desinformació pot circular de manera molt, entre cometes, eficaç, no ho dic en sentit positiu, però sí que fa que arribi a molta gent aquests missatges, i controlar això és dificilíssim. Hi ha molts esforços per controlar això de molts sectors, però és evident que no hem arribat a un punt de solució en absolut, no? Per tant, és un problema, sí. Que jo, quan em pregunten això, què recomano? Jo recomano saber molt bé a on mirem la informació, qui la emet, i aprendre a diferenciar una miqueta entre el que creiem que un es pot fiar o no. Avui dia, no, per desgràcia, no ens podem fiar de la informació que circula, que no sabem d'on ve. No ens podem fiar, perquè hi ha molts casos i, per tant, és important que cadascú, de manera el més responsable possible, doncs, miri i analitzi on s'informa i actuï en conseqüència, no?
Ismael, tu has viscut als Estats Units durant uns anys. El fenomen Trump, tu el veies previsible?
El fenomen Trump va agafar per sorpresa a tothom. Jo crec que qui digui que no, home, ho pot dir, però la immensa major part de comentaris... O sigui, Trump, en els anys, sobretot els 2-3 anys previs ja a la cursa electoral del 2016, l'any que guanya les eleccions, primer es veia com una cosa excèntrica, un personatge molt conegut, perquè tenia el seu programa de televisió, era un milionari, doncs, de dècades, famós en certs àmbits, no? Quan es va ficar ja directament en política, doncs primer se'l veia com un bueno, com un outsider així curiós, que deia coses que ningú deia. Molts mitjans li van fer molt més cas possiblement del que hagués merescut un altre candidat, no amb aquest, diguéssim, apil, no? de persona diferent o curiosa o que deia coses d'una manera diferent. Això el va fer molt més famós i, bueno, i va acabar convencent a molta gent que possiblement estaven descontents de la política per molts o del món d'aquell moment o de la situació política d'aquell moment per sí. molts motius, i el van, va ser a on es van agafar i va guanyar unes eleccions, malgrat tenir menys vots populars, diguéssim, però va guanyar les eleccions, no?, del 2016. Sí. I després ja hem viscut aquests 4 anys, doncs, que per mi han estat un període que estic seguríssim que la història situarà com un dels períodes més...
negres.
Més negres i tristos dels Estats Units. Estic convençudíssim que això a la història només ho anirà reforçant, no?
Sí.
I bueno, i ara s'ha obert, doncs, un altre, des del meu punt de vista, per sort, un altre període, diguéssim, de renovada il·lusió, possiblement, no? Els mitjans han fet una gran reflexió. Deixa'm explicar-te només una cosa que a mi em va cridar molt l'atenció i ho he seguit molt de prop. El primer cop que es diu obertament amb un titular, per exemple, al New York Times, que Trump ha mentit, o sigui, utilitzant la paraula mentida,
sí.
no?
Sí.
Va ser com un gran quasi escàndol que el director del New York Times va haver de justificar dient, no, és que mentir és el que està fent aquest home, per tant, ho diem, no?, perquè ho hem de dir. Bueno, des d'aleshores se li ha perdut la por a utilitzar això i el Washington Post ha comptabilitzat, no recordo ara quantes milers de mentides demostrades durant els 4 anys del mandat de Trump, no? I ja ningú té cap por de dir, sense això que diu, cosa que és mentida o que no hi ha cap dada que reforci o que no hi ha... Llavors, jo crec que això també ha format part de l'aprenentatge que els mitjans han tingut durant aquests anys, no?, de dir, anem a dir les coses pel que són, no?, i sense por i amb responsabilitat.
I com veus que s'han de combatre les fake news?
Doncs, d'una banda, fent informació molt responsable, això per part de qualsevol mitjà, fent educació de la gent, del públic, és a dir, explicar, ajudar-los a entendre ja potser des de l'escola, no?, doncs, com funciona la informació i què has de tenir en compte i mirar qui diu i pensar per què ho diu això, no?, i bueno, intentar formar la gent, els usuaris, els actors en aquest món. Després, combatre-ho des de tots els punts de vista de les plataformes. Han de tenir, quan dic plataformes, em refereixo a les grans xarxes socials, a Facebook, sí. a Twitter, pues, aplicant mesures que són molt necessàries i bloquejant comptes que estigui demostradíssim, doncs, que es dediquen a difondre mentides. Bueno, hi ha moltes vies, no?, de combatre-ho.
Sí, tu eres partidari de bloquejar el compte de Trump? O no?
Crec que havia vulnerat tantíssimes vegades les normes de les pròpies xarxes que sí, jo no tinc cap problema. O sigui, sóc evidentment absolutament defensor de llibertat de premsa, faltaria més, vull dir, és un valor sí. essencialíssim, però hi ha altres drets que té també la població i vulnerar les normes d'una plataforma d'una manera tan constant, jo crec que estava justificadíssim sí. que ho fessin. De fet, des que es va fer, ha baixat enormement la pressió ja en molts àmbits, no?, d'aquest tipus de mentides. Per tant, crec que estava justificat, sí, no tinc cap problema amb això.
Sí, sí. I com podrem fiar-nos nosaltres d'un mitjà digital que estan naixent com a bolets? O sigui, qualsevol té un creu mitjà digital i llença notícies per tot arreu.
Ja, doncs, sent molt prudent, no? Jo sempre dic, contrastant les coses, també, quan... Hi ha una mesura de sentit comú. Quan una notícia sona rara, no?, sona, aquí hi ha alguna cosa que falla, no?, o sona molt interessada per part d'algú, o doncs desconfiem. O sigui, hem de ser una mica desconfiats i contrastar, mirar altres mitjans que dels que sapiguem que fan bé la seva tasca, veure què diuen d'aquell tema. Hi ha sites especialitzats en desmuntar aquests bulos que circulen, no? I doncs mirar també què diuen, i perquè ja dic, hi ha mitjans que es dediquen justament a agafar pues, mentides d'aquestes que circulen i dir, no, això és mentida, per això i per això, no? O sigui, tenir un esperit crític, no? Mirar-se la informació amb esperit crític sempre és molt sa i crec que s'ha...
Això que falta sentit crític moltes vegades.
Falta, però bueno, això s'educa, no?, amb el temps. Vull dir, un mateix està bé contrastar, veure què s'expliquen dels temes de diverses fonts i fer-se una mica la idea pròpia, però buscant sobretot aquells mitjans que actuen amb molta responsabilitat i ho fan molt bé, que n'hi ha també molts, no? I sí, i no fiança del primer que veiem circulant, perquè, per desgràcia, doncs, circulen moltes mentides.
Sí. La presidència del govern a Moncloa destina 123 milions per pagar publicitat institucional en els mitjans. Uh-huh. Aquest és el major pressupost des de 2010. La xifra significa un augment de 86,77%, o sigui, quasi duplica el pressupost de l'any 2020. Què significa això? Que els mitjans no seran tan independents?
A veure...
O aquesta publicitat anirà a més als mitjans amics? Amics del govern, clar.
Ja, depèn de quan s'apliquen... Quan s'estableixen aquestes normes, s'apliquen també com s'ha d'atribuir aquesta... amb quines regles s'ha d'atribuir aquesta publicitat, i això s'ha d'analitzar i veure si les regles són transparents totalment o no ho són, no? Vull dir, s'ha de veure. Per un mitjà, jo sempre he dit, per un mitjà dependre de subvencions no és una bona cosa d'inici, ¿vale? És a dir, que, o jo, a mi personalment no em sembla una bona cosa d'inici, perquè posa en risc o en possible dubte, doncs, la teva independència. Llavors, també depèn quin percentatge siguin aquestes subvencions ben concedides, ¿vale? per posem el cas de que són ben concedides, evidentment, no? I veure què representa del teu total. Els mitjans han de ser, jo crec que és molt important avui dia, molt transparents dels seus diners d'on venen, i declarar-ho i explicar-ho. Si ve de lo que paguen els usuaris, ve de lo que paguen els anunciants, ve de subvencions, ve de lo que paguen entitats que volen donar suport a aquell mitjà, ve d'altres negocis, no? Com més transparent sigui un mitjà, més credibilitat tindrà davant de...
O sigui que... transparència. Se'ns ha acabat el temps. Moltes gràcies, Ismael Nafria, gran periodista, gran company, per les teves explicacions i per el rigor que sempre has treballat. Que tinguis una bona nit, una abraçada virtual o radiofònica. Adéu.
Igualment, Salvador, moltíssimes gràcies. Adéu.
Adéu, adéu.
Economia amb valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social, perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I fins aquí el programa Economia amb Valors de Ràdio Estel. Han participat Jordi Deban, d'Andorra, president executiu de la cadena hotelera d'Andorra i França, Ismael Nafria, periodista i director Espanya de la revista National Geographic del grup RBA, que parla del futur dels mitjans. El control tècnic ha estat Toni Huguet i els ha parlat Salvador Aragonès. No oblidin, avui és la Mare de Déu de Lourdes, patrona dels malalts. I tenim un bon munt de malalts entre nosaltres. Ella és la Salus Infirmorum, la salut dels malalts. Que tinguin una bona nit i un bon cap de setmana, amb eleccions incloses. Ja saben que nosaltres, en aquest programa, no parlem de política, i per això no direm res de les eleccions. Per lo demés, res ens allunya, malgrat les limitacions del coronavirus, de la nostra esperança en el futur sense pandèmia. I que passi el que passi, sempre serem feliços. Adéu-siau.